Ràdios, no s'ho vaig saber aquí, imatge.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Nacional porta a terme una macrooperació contra el presumpte desviament de fons públics destinat a projectes de cooperació a empreses i fundacions vinculades a Convergència el 2015. Ho ampliem connectant en directe per saber l'última hora d'aquest operatiu. Mont Carvajal, bon dia, què pots explicar-nos? Ampliem-ho.
Bon dia, doncs. Fins ara sabem que Salvador Esteve, que fou president de la Diputació de Barcelona entre els anys 2011 i 2015, ha estat detingut per la Policia Nacional, segons han informat fonts de la Diputació. Esteve, de Convergència i Unió, va ser també alcalde de Martorell. L'han detingut en una operació policial anomenada Estela, que du a terme la UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Busquen proves de presumptes subvencions irregulars. La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, que n'està al cas, és a la seva seu, a la seu de l'ENS supramunicipal, a Rambla, Catalunya, en Diagonal. Aquí, a l'espera que tingui segurament els mitjans de comunicació, desenes de periodistes són al carrer davant la seu esperant novetats. Un altre focus d'atenció a Barcelona, on també hi ha molts periodistes i policies, és el carrer Londres 55, on hi ha un edifici també de la Diputació, on hi ha una desena d'organismes, per exemple, la Direcció de Relacions Internacionals o l'Oficina de Cooperació Internacional. Allà una desena de policies són al carrer, el carrer està tallat al trànsit i han entrat també per buscar proves. No se sap quines oficines en concret registren ni exactament què busquen. Els treballadors, mentre hem estat allà, hem vist que entraven i sortien de l'edifici amb aparent normalitat.
Gràcies, Mont, bona feina. Més de 500 policies, recordem, alguns procedents de Madrid, s'han desplegat en diverses ciutats catalanes. Els agents estan escorcollant diverses seus de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Entre els escorcolls, sempre veu una vintena a la Diputació de Barcelona, a la de Girona i també en diversos habitatges i despatxos de Barcelona, Tarragona, Girona i Reus. Coneguem com s'està vivint aquesta situació a la comarca del Baix Camp. Nova Ràdio, ens hi anem. Companys de Nova Ràdio, bon dia. Amplieu-nos, sisplau.
Hola, bon dia. La macrooperació impulsada per la policia també s'ha desplegat a Reus, on agents estan escorcollant la seu de la Fundació Catmont, presidida a l'actualitat pel reusenc Víctor Tarradellas, al qual algunes informacions assenyalen que podria ser una de les persones detingudes, encara que no hi ha cap confirmació oficial. A banda, des de les 7 del matí, tres furgons policials custodien l'accés d'un habitatge del Camí de Tarragona. Es desconeix, però, si aquest segon escorcoll té a veure o no amb Víctor Tarradellas.
Molt bé, doncs ara pugem al Prepirineu amb motiu d'uns treballs de manteniment a les unitats de tren el proper dilluns dia 28 de maig i també el dilluns dia 4 de juny s'interromprà el servei en el tram de comprès entre les estacions de Balaguer i també de la Pobla de Segur de la línia Lleida, la Pobla de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Ens ho amplia Jordi Ubach des de Ràdio Trem.
Bon dia. El manteniment de les unitats durant aquests dos dies consistirà en el tornejat de dos dels eixos dels trens, un de cada unitat que han tingut un major desgast. Com a alternativa per garantir la mobilitat dels viatgers, Ferrocarrils posarà a disposició dels usuaris un servei d'autobús substitutori entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur. L'autobús s'aturarà a totes les estacions del recorregut, a la parada d'autobús més propera. No obstant això, a les estacions de Gerb, Sant Llorenç de Montgai, Vilanova de la Sal i Santa Linya, el servei alternatiu per carretera es realitzarà sota demanda dels usuaris. Entre les estacions de Lleida i Balaguer, el servei de tren serà l'habitual. Tot i això, també es veuran substituïdes per un servei d'autobús les circulacions amb sortida de Lleida a les 5:25 de la matinada i el tren amb sortida de la Pobla de Segur a 8:45 del vespre.
És tot aquesta hora. Fins ara.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles.
La connexió eclèctica, cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem. Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Són les 11:06 del matí. Comencem una nova edició d'aquest magazín des d'ara fins al punt de la una. Què pretenem? Que passin una bona estona, que passin... una bona estona, res més. Que passin una bona estona entretinguda, no hi donem més voltes, i és el que té la pretensió aquestes dues hores del programa, en tota una sèrie de seccions que, si els sembla bé, els presentem. Bé, començarem per la temperatura, començarem per la meteo, com sempre ho fem, temps per la meteo. Aquesta setmana ja ho hem explicat, tenim en Sergi Corral de vacances i el nostre home del temps és Josep Pasqual en quant a les previsions ara del matí, però sí que escoltem sempre la seva veu dins l'informatiu de la una. També, com no, els valors de meteolescala.com i del Club Nàutic L'Escala, aquestes dues estacions que tenim de referència. El resum de premsa n'hi pot faltar amb l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, amb les veus de l'Helena Puigdugat, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujador. Felicitar els sants i els aniversaris. També forma part d'aquestes tres primeres seccions. També explicar què passava ara fa un any, quina era una de les notícies que es donava a l'informatiu i què passava ara fa cinc. I per acabar, el refrany o dita del dia. Avui també amb en Víctor Pàmies, però no amb la seva veu, sinó amb aquest recull que ha fet d'aquestes dites populars dels pobles. Anem fent un recorregut per la geografia catalana i avui el protagonisme se l'emportarà Massanet. Quin Massanet? És que no ho diu, però podria ser tant un Massanet d'una banda com el Massanet d'una altra, però pel que veig és més aviat Massanet de Cabrenys. Ho veurem. La Montse Hidalgo avui ens fa un pla vital amb una entrevista amb Josep Maria Farigrola, doctor en Antropologia Cultural i, aquestes paraules, com ja veig aquí una paraula d'aquestes complicades, s'ha de dir a poc, per dir-ho, és doctor en Antropologia Cultural i etnopsicòleg. Etnopsicòleg, vinga, de moment la cosa ha anat bé, per abordar els models socials d'homes i dones i els valors fonamentals de la feminitat i la masculinitat. Interessant. Com sempre, totes les seccions que ens porta la Montse Hidalgo en aquesta franja horària, és a dir, després de les tres primeres seccions habituals i cada dia amb un tema diferent. I avui és el dia que anem al camp. Amb aquí, amb l'Edu Cid i amb Pere Puigbert. En Pere, que ens parla avui de la fruita dolça i sucosa Illa Minera. Estem parlant de les primeres cireres de temporada. Carai, les cireres a qui no li agraden? No podem pas dir que aixequin el dit, perquè hi ha gent que potser no li agraden, però jo sóc un fan de les cireres, en sóc un fan. Molt bé, i amb tot això és aquell moment que avui canviarem, perquè sempre els comencem per el temps, però avui ho farem diferent. Començarem amb el resum de premsa que ens porta l'equip de notícies en xarxa Edició Matí, l'Helena Pujadeta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujador. Per tots aquells que no han anat a buscar el diari, perquè tinguin interès de saber què porten avui els principals diaris catalans. Els escoltem? Som-hi.
Segona aturada al quiosc, segon repàs de premsa, explicat el contingut de la premsa local i del territori, de les portades dels diaris locals i comarcals. Ens fixem en el cantó del quiosc, on hi són les portades de la premsa generalista. Com sempre, acompanyats amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
I avui amb el vot favorable del PNB als pressupostos de Mariano Rajoy, malgrat la vigència encara de l'article 155, com a principal argument a les principals capçaleres dels diaris que s'editen a Catalunya. Fixem-nos, per començar, en com ho enfoca la portada del diari La Vanguardia.
El PNB al·ludeix al 155 i facilita a Rajoy que acabi la legislatura, titular. I explica que el Partit Popular aconsegueix 2 anys d'oxigen amb el vot de panavistes i ciutadans al pressupost. Els bascos evidencien la seva decepció amb l'actitud de l'independentisme.
A la fotografia de portada hi veiem Teresa Jordà i Esther Capella, dues de les futures conselleres del govern de Quim Torra, que ja es van quedar a Madrid després que el president suspengués la presa de possessió davant la negativa de Sáenz de Santamaría a publicar els nomenaments al DOC.
Encara en clau política, La Vanguardia explica que Puigdemont idea una federació de l'independentisme afins a l'expresident com a partit al moviment 1 d'octubre.
Doncs l'Ara titula que el PNB vota els pressupostos de Rajoy malgrat el 155.
I subtitula que els Gelsail salven el govern del PP i alhora pacten amb Bildu que el dret a decidir figuri el nou estatut. Paral·lelament, Torra atura la presa de possessió i estudia mesures per la negativa de l'Estat a publicar els nomenaments.
De la política municipal, justament, l'Ara destaca l'oferta del PP per possibilitar un canvi a l'alcaldia de Badalona.
I titula Albiol ofereix els seus 10 regidors perquè el PSC arrabassi l'alcaldia Dolors Sabater. I la fotografia de portada per la inauguració de l'esperat mercat de Sant Antoni de Barcelona, que ahir va obrir portes després de 9 anys d'obres.
Més portades, la tercera, el PNB s'empassa al 155, així obren avui portada al Punt Avui.
Els nacionalistes bascos donen suport als comptes de Rajoy, tot i haver anunciat el seu no si la intervenció no s'aixecava. Defensen que ho fan per responsabilitat. El Punt Avui també recull la negativa dels alcaldes a treure el groc de la via pública i parla de rèplica unànima a la petició d'Enric Millo.
I el Punt Avui, com la resta de portades que ja hem repassat, també dedica un titular a Valtònyc.
Sí, diu que el raper marxa a l'exili per no haver d'entrar a la presó.
I tanquem repàs amb el periòdico que titula El PNB salva Rajoy i deixa sol Torra. I afegeix que la Unió Europea avala els comptes, tot i alertar sobre el dèficit. El periódico també recull que el PP ofereix als socialistes l'alcaldia de Badalona. I per tancar portada d'aquest rotatiu, titular sobre investigació mèdica. Descobert el nexe entre consum de marihuana i esquizofrènia.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de notícies en xarxa Edició Matí. Avui hem fet aquest canvi, ho fem diferent, de tant en tant doncs, ja va bé tancar un xic les rutines i ara sí que és el temps de la meteo. Temps temps per actualitzar els valors, les dues pàgines de referència, i també avui, doncs, ja que estem de canvis, comencem per Arran de Mar, amb una temperatura que ens marca a l'estació del Club Nàutic l'Escala 18 graus amb 8, i pel que fa a l'humitat un 86%, i ara ja ens anem terra endins amb 20 graus amb 1, un diferenciador notable de quasi 2 graus quan un lloc i l'altre, i l'humitat del 80% amb el 86 18 amb 20. Bé, això és el que, doncs, ens porten els valors, i anem a la previsió, amb un titular que diu: teranyines de núvols alts, vent moderat de garbí a la tarda i pocs canvis de temperatura. Per avui no esperem canvis destacables, seguirem amb un sol i teranyines de núvols alts. Feble vent marítim que portarà humitat i possible aparició d'algun núvol baix. La temperatura no canviarà massa. Arremenarà lleugerament la mar de fons de xaloc. I per demà divendres, la depressió del Golf de Cadis estira vents del sud en alçada que, en travessar la Mediterrània, s'humidifiquen, provocant la formació de núvols que podrien deixar algun plogim, que podria anar acompanyat de fang. Vent fluix girant a gregal, lleuger mar de fons de xaloc, temperatura lleugerament més baixa, i podrien aparèixer seixes en el mar. Bé, doncs aquesta és la previsió que ens porta Josep Pasqual en el temps, i ens diu això: atenció, perquè aquesta aparició de núvols podia deixar algun plogim de fang, aquests plogims que no agraden gaire. Bé, doncs això és el que ha donat de si el temps, i ara anem a veure què ens dona de si sants, aniversaris, notícies i, com no, refranys. I anem al santoral. Avui, 24, dijous dia 24, Santa Susana, Santa Afra, Santa Esther i Santa Provident. I un escrit que tenim aquí al costat diu: en el clos d'una cultura hi ha una missió oscura però indispensable, continuar. Això ho va dir Josep Pla. I el sant del dia, Sant Vicenç de Lérins, que va viure durant el segle V a França. Va ser un monjo que, després d'una existència mundana, va ingressar en el monestiri de Lérins, i el seu escrit més famós, més conegut, és un que es diu Commotorium, de l'any 434. Encara no havien arribat al 1000. Felicitats a tots els que celebren el seu sant, com també felicitats, oients, que celebreu avui el vostre aniversari. I avui és l'aniversari de la que va ser la dona de l'Elvis Presley, la Priscilla Presley, que fa 72 anys, Bob Dylan, que en fa 77, i l'actriu Christine Scott Thomas, que en fa 58. I notícies. Què passava ara fa un any? La següent: que després de saber-se que el grup de serveis turístic Rosa del Vents ha comprat les instal·lacions de l'antic hotel Neusmar, ara es comencen a conèixer els detalls. L'hotel obrirà portes el 2019, totalment reformat, amb més del doble d'habitacions. Doncs bé, això no es va complir, aquesta notícia. L'hotel ja ha obert, tot i que encara no està del tot complert l'obertura, perquè si estan fent obres, està treballant, per això sí que hi haurà el doble d'habitació, no, però de moment ha obert l'hotel Neusmar amb les habitacions que ja hi havia totalment reformades, però en principi, com diu aquesta notícia, l'hotel havia d'obrir portes a l'any 2019. S'ha avançat tot un any. La Setmana Santa del 2018 l'hotel Neusmar ja funcionava també, doncs, sota la propietat de Rosa dels Vents. I en fa 5, què passava? Doncs que Terri Cabres i Forcadell eren a l'Escala, la notícia deia Terri Cabres i Forcadell avui a l'Escala, a la presentació de l'Assemblea Nacional de Catalunya. I atenció amb el refrany del dia, aquests refranys, aquestes dites de pobles que fem cada dijous, recorrent la geografia. Estem a l'Alt Empordà, com no, el refrany, com l'explicava abans, de quin Massanet era, doncs és de Massanet de Cabrenys, perquè diu vent i més vent, fred i més fred, el calendari de Massanet. Bé, dit tot això, és aquell moment que ho acompanyem amb música, fem aquest glob musical que tant ens agrada fer entre secció i secció. I atenció, perquè m'agrada posar aquesta cançó perquè parla de Carnaval. I què passa? Que d'aquí res tornarem a tenir Carnaval a l'Escala, concretament el dia 9 de juny, tornarà a sortir la rua al carrer amb aquest Carnaval d'estiu, una activitat que, si té èxit, m'imagino que ja serà d'aquelles que es farà cada any i formarà part del calendari d'activitats. Una activitat que, si haig de dir la meva opinió personal, em sembla perfecta, doncs, que hi hagi aquest Carnaval a l'estiu, com altres poblacions en fan també, i que bé, esperem doncs, que vagi molt bé, que tingui èxit i ja, com deia, que sigui una activitat que la puguem fer cada dia, que la puguem fer cada any, no cada dia, carai, cada dia un Carnaval, això ja seria molt complicat, que es pugui fer cada any. I és aquell treball que fan tots els carrossaires, tota la gent que forma part d'aquests grups de Carnaval, almenys que ho puguin lluir durant dos dies l'any, el dia que toca d'hivern i ara el dia que toca d'estiu. Molt bé, doncs tot això amb una de les cançons de Carnaval. Avui és música d'orquestres i se la porten els Mongrins. La vida és un Carnaval.
Sé que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es verdad, que la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien más. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. No hay que es un carnaval y las penas se van cantando. Todo aquel que piensa que esta vida siempre es cruel tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos. Que el mal tiempo buena cara, todo cambia. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, todos podemos ganar. la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando.
Els Mongrins, amb aquest La vida és un carnaval. Aquesta cançó que l'hem posat per parlar d'aquest carnaval. Carnaval d'estiu que tindrà lloc aquest proper 9 del mes de juny. Una activitat nova que veurem l'acollida i l'èxit que té. Molt bé. 11 i 25 minuts. Continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I la següent secció que ens ve, després de les tres habituals, el temps, el resum de premsa i els sants aniversaris i més, és la Montse Hidalgo, que cada setmana ens porta una temàtica diferent. El dijous, un pla vital, amb un objectiu de facilitar tot un seguit d'eines que permetin aprendre a menjar, adaptar un estil de vida saludable, conèixer el cos i adaptar-se a les noves tendències de moda. I avui el protagonista és en Josep Maria Frigola, doctor en antropologia cultural i etnopsicòleg. Mira que ho he dit bé ara, la primera. Per abordar els models socials d'homes i dones i els valors fonamentals de la feminitat i la masculinitat. Bé, tot això amb la Montse Hidalgo en el seu Pla Vital.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
La revolució social de les dones, la lluita per la igualtat de drets i oportunitats, amb molts rols i costums. Uns canvis que han deixat molts homes amb el peu canviat, en busca d'un nou encaix i interpel·lats per les dones que es pregunten on són els homes. Avui volem conèixer una visió més profunda sobre les identitats masculina i femenina. Saludem Josep Maria Fericla, ell és doctor en antropologia cultural i etnopsicòleg. Benvingut.
Hola, hola.
Mentre les dones s'han apuntat a la lluita feminista per a la igualtat de gènere, els homes què han fet? S'han perdut?
Els homes s'han perdut, però no ara, ja fa dècades que s'han perdut. No? De tota manera, jo diria que hi ha una imatge errònia, no? Perquè homes i dones, o per no personalitzar, diguéssim, que la feminitat i la virilitat són dues cares d'una mateixa moneda. I si hi ha una cara que està malament o torta, l'altra forçosament també ho està, no? Aleshores, s'estan personificant. Una qüestió són la lluita pels drets civils i pels drets laborals. Vull dir que és una qüestió que és gairebé òbvia, no? Vull dir que si dues persones produeixen igual, mirat des d'una idiosincràsia estrictament economicista, si dues persones produeixen igual, doncs justícia és equanimitat, que cobrin el mateix, siguin de l'edat que siguin, amb el color de la pell que tinguin i del sexe que siguin, no? Això és un tema. Però l'altre tema, que jo diria que és més profund que això, perquè a última hora, doncs, quan fa ja un segle i mig, aproximadament, que Occident està lluitant per la igualtat de drets socials i laborals, i no només entre homes i dones, sinó també entre homes vinguts del camp i dones vingudes del camp, etc. No? Sinó que jo diria que darrere d'aquest esforç per buscar la igualtat, el que hi ha moltes vegades és un, com en diria, com una actitud que va molt més enllà no? dels drets laborals i socials i civils.
Vostè em parla d'energia femenina, sí, i d'energia, sí, masculina.
Exacte. És a dir, els orientals amb això ens tenen un gran avantatge, no? I és que per ells hi ha el concepte de yin i de yang, que es tradueix d'una manera excessivament simplona per lo masculí i lo femení. O sigui, yang seria l'energia masculina, yin l'energia femenina, amb la qual cosa els orientals, a tenir aquests conceptes que són molt més abstractes i alhora molt més inclusius, pues, no es personifiquen entre lo masculí i lo femení, i que si lo masculí resulta que de seguida deriva en el masclisme i lo femení deriva en feminisme, i no és lo mateix, no té res a veure. Més aviat, jo diria que molts moviments feministes avui dia són profundament masclistes, perquè l'actitud de les dones que els porten, no a totes, naturalment, però és una actitud masclista, no? Inclús hi ha moltes dones que són masclistes avui dia, encara que defensin un feminisme ideològic, vull dir que té poc a veure amb el que és la feminitat, l'essència de la feminitat, no? Jo diria, mira, que ens vam perdre aquí a Occident, ens vam perdre fa, pues això, fa un segle i mig aproximadament, perquè en l'època, inclús en l'època rural, hi havia dues escales de valors clarament diferenciades, la masculina i la femenina. I la dona que volia ser respectada per tothom, no només entre la seva família, no? Que volia ser model de dona, de feminitat, pel poble o per la comarca, doncs ja sabia el que havia de fer, no? S'havia de comportar com a dona, hi havia una escala de valors totalment respectats i amb la mateixa valoració que els masculins. I un home que volia ser respectat com a home, doncs ja sabia el que havia de fer, no? També, que no era el mateix que tenir fills i cuidar els fills, sinó doncs, que havia de fer altres activitats. I ens vam perdre, veritablement, quan la industrialització va començar a expandir-se per tot Occident, és a dir, finals del segle XIX, Anglaterra, Alemanya, principis del segle XX, Espanya i Itàlia, que amb la industrialització, aquestes dues escales de valors complementàries i que respectaven mútuament, no?, se'n va anar en orris. Aleshores, diguem, la industrialització ho va homogeneitzar tot, va primar uns valors, no diria els valors masculins, sinó uns valors que estaven més a prop dels masculins, de competitivitat, de força, d'agressivitat, etc. De tot això que avui dia patim tots d'una manera indiscriminada, homes i dones, i vells i crios. I amb aquest arrasar, amb els valors que tradicionalment havien definit què havia de fer una dona per ser respectada i què havia de fer un home, en diferència, per ser respectat també, doncs tot això se'n va anar en orris, i diguem que l'únic que va començar a primar van ser uns valors imposats per la industrialització, per la competitivitat, doncs, que estaven més a prop dels homes que de les dones, no? I primer, doncs, van ser els homes que es van incorporar al món industrial, vull dir, a les fàbriques, i si un ho mira amb certa perspectiva històrica i desapassionadament, un també se n'adona que quan es va acabar la mà d'obra masculina per incorporar a la indústria, què va passar? Va ser casualitat? No, no va ser casualitat, que llavors van començar a haver-hi moviments feministes reivindicant que també les dones volien treballar a la indústria, no al món fabril. Però és que, torno a dir, si un ho mira amb certa perspectiva i desapassionadament, se n'adona que la indústria necessitava més, ja s'havien acabat els homes, s'havien acabat els braços de nens fins a certa edat, i va haver d'incorporar els braços femenins, no? Cosa que per les dones va ser viscut com una lluita per la seva, diguem, independència, igualtat pels homes, etc. No? Però, des del meu punt de vista, és una perspectiva, la feminista, que caldria qüestionar-la amb carinyo i amb molt de respecte, per descomptat, no? Però que caldria qüestionar-la perquè l'última hora va ser la indústria la que les va incorporar, i com que per incorporar mà d'obra a la indústria, aquesta mà d'obra tenia que almenys sàpiga les quatre regles bàsiques, no?, de llegir i escriure, perquè si no, no és útil tampoc pel món fabril, no?
Diuen que estem envoltades d'homes adolescents. Seria això?
Una de les característiques que s'ha perdut, jo diria, és la masculinitat madura, o la virilitat madura. És a dir, que un home que sigui masclista, un home que pegui les dones, o que pegui amb una dona, no cal que pegui totes les dones que estan al seu voltant, no? Un home que pegui amb una dona és just l'evidència de que no és un home, perquè un home mai pega amb una dona, mai. Hi ha altres maneres virils de resoldre els problemes, siguin problemes familiars, siguin problemes més amplis, no? Aleshores, el que falta és una masculinitat madura, no? Per això jo soc partidari de dir, no és que s'obri masculinitat i falti feminitat, és que falta més masculinitat, però una masculinitat madura, no immadura, no? Aleshores, és com una guerra eterna entre homes i dones, no? Per això tampoc té, des del meu punt de vista com a antropòleg, no?, i com a historiador i com a endopsicòleg, no té res de nou, no? Diguem que mil·lenàriament aquesta tràgica guerra entre sexes, que també ha sigut guerra entre races i guerra entre classes socials, es desenvolupa amb les armes que té cada sexe. Aleshores, les armes dels homes,
la força,
per la nostra constitució física, és la força física, exactament, l'agressivitat, que és per això que a l'indústria li interessa que els homes, pues, ens encarreguem de les ventes i de la direcció de les empreses, etc., no? I les armes eterna de les dones, en aquesta lluita, ja et dic, cruenta i poc humana contra els homes, és la manipulació emocional. Diguem, les emocions és el món de les dones, no? Per això, quan una dona es torna competitiva, agressiva, etc, està perdent la seva feminitat, encara que ho faci en nom d'un feminisme, no?
Està dient que els homes se senten intimidats psicològicament per les dones?
Totalment, totalment. És a dir, l'arma de les dones, diguéssim, és no deixar créixer els fills, no deixar-los créixer emocionalment, psicològicament, no? Vull dir que hi hagi sempre una dependència d'elles, i bé, en fi, és un fet que es constata a diari, no? Vull dir, a diari. Aleshores, clar, quan un home creix amb aquesta dependència de la seva mare, perquè les dones d'això en saben molt, i no aquí, aquí, i a la Maçonia que he estat vivint durant anys és exactament el mateix patró, no? Doncs es converteix en el que estem veient ara, amb homes que són violents amb lo femení, moltes vegades sense cap motiu, però això, torno a dir, és la prova de que no és un home, precisament, que un home madur actua d'una altra manera, no? El mateix que una dona madura no necessita encadenar o esclavitzar emocionalment els seus fills amb ella i no deixar-los créixer per tenir-los sempre com a baluart en contra el pare, si una vegada hi ha una baralla, no? Que, torno a dir, això passa aquí, al món àrab i a les tribus indígenes de l'Amazonia, és el mateix patró. Sinó que una dona madura, psicològica i emocionalment madura, jo diria que espiritualment madura també, doncs no pateix perquè els seus fills creixin i un dia s'independitzin d'ella en tots els sentits, i no tinc res contra les dones al revés, eh? Vull dir que sóc molt partidari de que un dels passos que s'ha de fer avui dia és desenvolupar lo femení en els homes, perquè un home madur té tan desenvolupada la seva part masculina, o sigui, de competitivitat, d'agressivitat, del logos que se'n diu, com la seva part femenina, de creativitat, de recepció, d'acceptació, etc. No? I el mateix una dona, no?, pel seu costat.
Vostè parla de rituals d'iniciació masculina que s'han perdut. Què era això? Fer la mili?
Per exemple, sí, sí. És a dir, jo he viscut tres dels últims rites iniciàtics, realment iniciàtics, que hi ha hagut a Occident. Mira, el primer era la primera comunió, que al marge de qüestions religioses, i això és important, o sigui, sóc antropòleg, no capellà, marcava un pas definitiu entre la vida del nen i la vida ja a l'entrada a la vida del púber. El següent era la mili, que al marge de qüestions armamentistes igualava tots els nens. Llavors, aquest fet de formar part d'un grup d'edat, que se diu antropologia, va ser un rite de part, això els feia créixer, no? I el tercer rite iniciàtic que he viscut i que he tingut la sort va ser la carrera universitària, la primera que vaig fer, perquè era també un pas de transformació personal. O sigui, entràvem a la carrera amb una identitat social, doncs, de joves, estudiants, no? Durant els 5 anys de carrera passaven moltes coses, vull dir que habitualment hi havia la primera relació sexual, la primera experiència amb drogues, el primer estar fora del sistema. I quan sortia de tot aquest llarg rite de pas, a més d'haver viscut tot aquest canvi, que era pròpiament l'entrada al món adult, sortia amb una altra identitat, i era llicenciat, un nano, una nana, era amb tal o qual cosa, no? I això ja li donava dret a buscar una vida laboral, per tant, formar família, comprar un pis, o buscar un allotjament, etc. Llavors, les societats estaven ordenades, i, de fet, jo tinc el ple convenciment, com a antropòleg i com a etnopsicòleg, que un dels pilars del desordre descomunal en què vivim avui dia, desordre de valors, desordre espiritual, desordre de gènere, també, és la pèrdua dels rites de pas que han marcat totes les altres societats. I en aquest sentit, Occident som una excepció, no una norma. És a dir, totes les altres societats, o gairebé totes, la vida de les persones i la vida col·lectiva es regeix per rites iniciàtics, no?
Josep Maria Fericla, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
La Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després d'escoltar la Montse Hidalgo amb el seu pla vital, és aquell moment, fent un rodolí, de posar-hi un glob musical. I anem a escoltar la principal de la Bisbal amb un tema que porta per títol Sense tu, amics per sempre.
Si no hi és, sense tu jo no
amics per sempre seran sempre bons amics. Amics per sempre, amics fins a l'eternitat. Donem les mans, donem el cor i l'amistat. Serem amics per sempre. Et senti a prop, estiguis lluny del meu costat. Sabem dins nostre que mai res separarà la flama viva de la nostra amistat. Serem amics per sempre. Serem amics per sempre. Serem amics per sempre. Amics per sempre, serem sempre bons amics. Amics per sempre, amics fins a l'eternitat. Donem les mans, donem el cor i l'amistat. Serem amics per sempre. Estiguis lluny del meu costat. Sabrem dins nostre que mai res separarà la flama viva de la nostra amistat. Serem amics per sempre. Serem amics per sempre. Serem per sempre. Amics per sempre.
Un popurrí de dues cançons, aquest Sense tu i Amb els amics per sempre. 11:42 minuts i és el moment que anem al camp. Amb el temps de terra, una secció conduïda per Edu Cid i amb la col·laboració de Pere Puigverd. Avui en Pere ens porta una fruita dolça i sucosa i llaminera. Estem parlant de les primeres cireres de la temporada.
Continguts en xarxa.
Temps de terra amb Pere Puigverd.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
Cada setmana amb escrupolosa puntualitat arribem aquí als estudis de FEM Girona per parlar del nostre país, la terra i el producte. Pere Puigverd, benvingut.
Què tal? Un plaer, igualment, eh?
Escolta, habitualment, quan entrem a l'estudi, el dia abans ja m'has dit, avui vull parlar d'això. I avui t'ho has guardat per tu.
Doncs sí.
A veure, de què parlem? Jo vinc allò amb els ulls ben venats avui.
No, a veure, de què parlaré? D'una de les fruites més esperades de tot l'any, una de les fruites que duren menys de tot l'any, unes fruites que els nens i pràcticament tothom em desitja i... Mama, goita, eh?
Sí,
que tenen
senyor.
Ganes de collir...
Que penja de l'arbre.
Que penja de l'arbre i que penja de les orelles i tu te'ls hi poses. Quina fruita és.
Com aracades.
És a dir, a veure...
Ara m'has fumut, i perdonin l'expressió, perquè no sé quina és la primera varietat que arriba.
Doncs la primera varietat és una varietat que es diu burlat.
Burlat, sí, que bona
que és
són.
Molt bona.
Que bona són
que
les cireres, burlat.
Que passa que quan arriben, avui dia, varietats d'aquelles crocantes que venen darrere la burbat, llavors la gent ja s'encansa de la burbat, però realment és fantàstica perquè no és molt dura, però té una textura finíssima
i dolçó.
I una dolçó extraordinària. És una varietat que resisteix bastant, no?, aquestes pluges passades que hem tingut, no com altres.
Que s'esberlen.
Aquesta aguanta bastant. Aguanta bastant, per això s'ha plantat molt i n'hi ha molta aquí a França. A l'altra banda del Pirineu, pràcticament tot el que hi ha és burlat.
Més que res, perquè tenen més aigua que nosaltres.
Tenen més aigua que nosaltres, i clar, necessiten una cirera que aguanti, no? Les tardanes, normalment, clar, aguanten perquè no plou allà al mes de juny. Però aquestes que venen al mes de maig, i aquest any ens ha vingut una mica enrederida, però ara estem a plena collida d'aquesta cirera. És boníssima, no és molt cara, comparat amb, perquè tampoc és un tamany, diguéssim, espectacular. La burlat és una cirera de tamany mitjà. Parlem de 2 centímetres i mig. No arriba a 3 i mig que arriben aquestes tan grans. Però és una cirera que a mi m'agrada molt perquè hi ha un equilibri entre el preu, el moment que ve, que és un moment molt desitjat, i, per tant, jo estic molt content d'aquesta
manera. Paga la pena.
Paga la pena i fa il·lusió acollir-la, perquè no et paguen un euro al quilo de com parlàvem la setmana passada, que
amb
quan la gent està farta, doncs les últimes varietats de cireres que venen solen pagar molt poc perquè la gent ja està cansada. Llavors, a veure...
Mira que tenen utilitats. Oh, una pregunta, abans que res. Per què és un producte tan efímer? Per què no es pot guardar en càmera? Per què dura tan poc?
Sortosament, bueno, una de les coses que passa, bueno, és una de les seves característiques, per això és tan desitjada, perquè no admet una conservació més de 4 o 5 dies. Llavors, hi ha una manera de conservar-ho que fan els que importen cireres
de l'hemisferi sud.
Fan una atmosfera controlada per caixes. És a dir, embobiquen les caixes, els injecten una mica de CO2, els hi treuen el nitrogen, i això fa que quedin com adormides, com asfixiades, com no respiren. I al no respirar, doncs tots els fongs no evolucionen. Quan treus el plàstic, llavors sí que va molt de pressa.
És el mateix tractament que vas explicar aquella vegada amb el raïm?
No, el raïm que s'hi posa és un inhibidor de humitat, com un secant que allò treu humitat i, a més, és un altre tipus de conservant, eh? No és, això que parlava és crear l'atmosfera controlada. Val. La mateixa cirera, al respirar, respira CO2, és a dir, que ja crea un ambient de CO2, i una mica que l'injecten fa que es conservi pràcticament bé durant 15 dies, un mes.
Déu-n'hi-do.
Però bé, la cirera, ja et dic, per més virgueries que hi facis, amb una càmera, no pots conservar-ho gaire més d'un mes. Per tant, clar, ella dura, la seva collita de cada varietat són 15 dies, entre una setmana i 15 dies.
Sí, senyor.
Des que es comença a collir fins que s'acaba la varietat, se sol solapar amb altres varietats, perquè no hi ha cap pagès que planti una sola varietat, és a dir, que s'arrisqui a dir, tinc un camp de cireres que només durarà una setmana, a no ser que asseguris la venda, com fan aquests de la cirera d'invernacle. Com que ja saben que en aquella època no hi ha ningú que tingui cireres, se la juguen a la millor varietat.
Perquè estaven menjant cireres al mes de febrer.
Nosaltres no posem tots els ous en la mateixa cistella, perquè... Bé, perquè unes no aguanta la puja, les altres el preu no és mai tan bo, depèn de l'època que venen et pots trobar amb un problema o l'altre. Per tant, normalment, si tenim 8 varietats de cireres, doncs amb 6 hi guanyem i amb 2 no hi guanyem o hi perdem. Sempre has de fer la mitja.
Més que res, perquè, clar, el collir cireres no és collir ni taronges ni pomes.
Ah, una cosa interessant, que no sé si la gent sap, que la cirera es cull entre 3 i 4 passades. És a dir, cada arbre, com a mínim, això en mínim, entre 3 i 4 passades, que és tan complicat com la feina que hem explicat algunes vegades d'esclarir la fruita, que
sí,
també
senyor.
Ara just acabem d'acabar d'esclarir els préssecs d'aquí. És a dir, s'han de treure un per una mà tots a terra, doncs les cireres s'han de collir, però no totes, dir, home, si jo tota la cirera que hi ha a l'arbre la pogués collir, doncs no em costaria un euro al quilo collir-la, o un euro i mig, però d'un arbre igual collim 10 cireres. Al cap de 2-3 dies o 4 en collim 50 o 100. Al cap d'uns altres dies en collim 200. I llavors l'altra passada podem tornar a collir 50 o 100, es dia va menys. És a dir, que fas unes passades que al principi realment és molt difícil. I es té que anar triant. Hi ha unes cireres a l'arbre, aquestes borbacs que estem collint ara, que encara són verdes, i n'hi ha unes gairebé s'han passat de madures, gairebé són negres. Per tant...
Què produeix un cirerer? Dels vostres, no de casa.
A veure,
del
nostre solen produir, depèn de la mida, entre 40 i 80 quilos.
Déu-n'hi-do.
Sí. Són, perquè pensem són que
molt
són
grans.
Cirerers que fan,
jo hi he estat,
que fan
hi he estat.
4 metres de,
sí, de copa.
De copa, eh? Per tant, però hi ha cirerers amb intensiu, d'aquests que es planten cada metre un cirerer, que no els deixen fer mai grans perquè siguin molt fàcils de collir i tal i qual, aquests poder produiran 10-20 quilos cada arbre. Però els nostres ara, ja inclús quan un es mor, doncs el traiem i deixem l'altre que es faci més gran, perquè hi ha cirerers que poden viure 40 anys.
Què dius,
sí,
ara?
Sí, i tant. I en canvi hi ha cirerers que, pel que sigui, com les persones, doncs emmalalteixen i moren. El que fem també, quan ho recomanem per la gent que tingui un cirerer, quan ja és una mica vell, fer-hi una poda, però bestial, de branques gruixudes, deixar-hi, se'n diuen podes de rejuvenament, que el fa tornar l'arbre jove. Li trenques tota la branca grossa, deixes una mica branquetes que surten pel cantó, ja llavors en traurà de nova, i això fa que l'arbre...
Quan triga en recuperar-se un arbre que li has fet aquest tractament?
Home, a veure, un parell d'anys...
Ben bons.
Sí, tornen, però van ràpids, perquè com que treuen arrels noves, doncs van ràpids a... Llavors també m'agradaria donar un consell per qui, si algú té algun cirerer que estigui una mica groc, vol dir que està en un terreny de molta calç i, per tant, li costa agafar el ferro, perquè la calç és un inhibidor del ferro, doncs una mica de sulfat de ferro barrejat amb aigua i tirar-li i veurà que aquest arbre passarà de ser de color groc a color verd fosc en una setmana. Que no hi toqui el sol, es diu, tireu el sulfat de ferro tot bo de l'arrel, allà on creieu que està l'arrel, i si és en gota a gota allà on hi ha el goter, i ho tapeu altra vegada, i veureu que l'arbre, un miracle, com un miracle. Això passa molt en els terrenys que fan la cirera més bona, els terrenys més calcaris, és els que tenen la cirera més bona, i allà a Ventalló, la veritat, és que tenim terreny molt calcari i tenim problemes del sulfat de ferro.
Escolta, la primera que arriba és la que estem collint ara, la Burlat, després quina vindrà?
Home, després ve aquella que parlàvem, aquella que se'n diu Brux, que és la cirera que més sobra de totes les cireres. Fixa't, ara està ben verda i ja ens se n'han obert un tant per cent alt.
Ha agafat molta aigua.
Sí, de seguida. Aquesta només veu aigua, només la sent, només diuen el meteoròleg, diuen és que ve una borrasca, ja, pum, ja s'obre. Per això és la que fan a dintre els coberts aquests de plàstic, perquè aquí, com que no es mulla mai, aquí aconsegueixen ser una cirera fantàstica. És de les més dolces que hi han, però té aquest gran inconvenient. Si aquesta cirera no li passés això que s'obre, diríem que és la reina de les cireres. Però això ja la malmet molt, i quan molts pagesos parles d'aquesta varietat, diuen, no, ni veure-la, perquè han arribat males experiències. Llavors vindran altres varietats, com la Summit, aquella que té forma de cor.
Ah, sí, que bona és.
Aquella és molt bona. Llavors, una que és molt empordanesa, sobretot per la part del nord de Figueres, però també n'hi ha molt en el Baix Llobregat, i Tarragona em consta que també, però Tarragona ja tira més de varietats modernes, i Lleida, però és una varietat que es diu Starking.
Ah, sí,
que l'Starking té la cua llarga, té la cua vermellosa, per això es coneix com a cirera Starking, perquè té la cua de cua vermell, com aquella poma vermella Starking que agradava tant.
És molt bona, Starking.
Home, és...
Bé, a mi m'agraden totes.
No, és dura i aquesta també aguanta bastant humitat.
Ja ho saps que quan he parat a casa teva no faig cap refús a cap tipus de cirera, sigui la varietat que sigui.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Doncs apa, això, cirera, cirera.
Aquesta setmana sí, la setmana passada ja us dic, no ho vaig dir-ho, que tot i que ja en teníem, però esperem ara que ja està més el preu més equilibrat. Cireres, llavors ja hi comença a haver bastant de pressa aquí nectarina al mercat. Nespres, segueixo recomanar-los aquesta setmana, perquè també és un cultiu que durarà màxim 2 mesos. Maduixots, també n'hi ha, i són els últims, però encara estan bé de preu, i una fruita que sempre recomano, que és la taronja i la poma. Aquesta ho fiqueu de comodín, perquè, tot i que encara hi ha, que sàpiguen els estudiants que hi ha mandarines.
Ah, sí?
Sí, però no us recomano per qüestió de preu.
Jo les últimes que vaig provar ja tenien allò el gust de medicina.
No, perquè no era una veritat nova. Les veritats noves, cada 15 dies, 3 setmanes, surt una veritat. Va. Ara n'hi ha una que es diu Orri, que s'acaba d'acollir, un altre que es diu Fortuna, que aquesta és res, aquestes són fantàstiques. És el que passa, no? Poder allargar molt, si el comerciant no sap el que ha de comprar, passa això, que la cadena, llavors tu dius, ja no en compro. En canvi, si ja ha tingut la sort algú que ha vingut a casa, que anem canviant de veritat cada setmana, avui una senyora m'ha comprat 6 quilos de mandarines, i dic, com vas? Diu, és que us ho teniu tan bones que no puc deixar de menjar. Però imagina que aquesta dona haguéssim equivocat un dia en servir-li aquesta mandarina vella. Gust de medicina, ja està fotut. Verdures, imagina't.
El que vulgueu.
Cebes tendres molt recomanables, perquè ara són molt bones barrejades
amb tomata. Estan al millor moment.
Ara una amanida de ceba tendra i tomata no cal a vegades ni posar-hi enciam. D'altres verdures per bullit ja no ve tant de gust, però n'hi han moltes, tot
espinacs.
I que estan a punt, espinacs, són boníssims, vegades que tu notaran, però a mi sí, i a també n'hi han. Una verdura que es va molt bé de preu, que és d'allà baix, que és el carbassó, que encara aquí no n'hi ha, però ja veus, com que creix tan de pressa i n'hi ha tanta abundància...
I he vist que els que arriben d'allà avall també n'hi ha de blancs.
No.
Molt poquets, són d'aquí.
Són de... Tu estàs segur que són d'allà baix o són de l'altre cantó del mar?
Ah,
els que venen blancs actualment a Barcelona tots venen del Marroc.
Del Marroc, doncs mira.
Sí. Al Marroc hi ha molta tradició de cultivar carbassó blanc, i per llavors venen a Mercabarna, tot i que l'altre dia vaig provar-ne un i ho vaig trobar amargant.
Ah,
cosa
sí?
Que saps què vol dir? Que era vell. Tot i sent no massa gros, era amargant. Ara jo recomano més el verd. Al principi, aquest hivern que van començar a venir, però ara ja és el final de campanya, jo tireu més en els verd fosc que el trobo. Ara, quan comencin els blancs d'aquí...
D'aquí, agafeu blanc.
Llavors agafeu blanc.
No ha,
com
no
veieu aquells que quan el tall veus que treu com una goteta...
Sí, senyor.
Com una goteta, vol dir que allò, uf, és boníssim.
Està impressionant.
És
doncs,
molt bo.
Doncs, Pere, ja ens sap greu, ho hem de deixar aquí, però tornem la propera
seguiríem
setmana.
Parlant una hora, d'ara.
O dos més. Apa, que vagi bé.
Un plaer. Adéu, oients.
Continguts en xarxa. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Hem escoltat parlar amb Pere avui de cireres com a protagonistes a aquest espai Temps de Terra. Dos minuts per arribar al punt de les 12, per ja acomiadar aquesta primera hora i començar la segona, i com no, ho fem amb música gospel? Carai, vinga.
Si vos cerca la mi, la pau al món,